Radio Astel.
Passant de les 11, seguim endavant al matí a Ràdio Estel i com cada dimarts saludem el nostre astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català per tal que ens descobreixi altres mons i avui mai millor dit, Joan Anton,
sí,
què tal,
bon
com
dia,
estàs?
Sí, bon dia, molt bé, i tu?
Molt bon dia. Ahir vam veure 30 estels, eh?
Com 30 estels?
30 estels, 30 anys de Ràdio Estel.
Enhorabona, per molts anys.
Moltíssimes gràcies. On els vas veure,
clar,
no?
Clar, jo pensava, si està en núvol.
Escolta, tenim gent aquí a l'estudi, sí, ara mateix, que va tenir la sort... Bueno, dues persones, sou dues les persones que vau tenir molta sort que vau poder veure l'estel del segle, eh?
A veure...
Del cometa del segle.
Crec que conec a les dues persones.
Tu les coneixes molt bé, no? Sou uns afortunats, eh?
Sí, 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 ho som, eh, Vanessa?
Sí, diu sí, que sí, la Vanessa, la nostra companya de xarxes. Déu-n'hi-do, la Vanessa m'ho deia, eh? Diu, mira, Mercè, pujarem al Tibidabo, a veure si es pot veure, si no, primer mira el cel, si estava ennuvolat o no. Si no està ennuvolat, creiem que ho podem veure, i ella el va captar.
Sí, sí, no, té mèrit, perquè sobretot és insistir, és aquesta perseverança, no?, de dir, a pesar de que hi hagi núvols,
sí,
intentar trobar una escletxa entre els núvols, que és el que vam fer ella i alguns altres més, no?, i que a pesar dels dies que hem tingut hem pogut veure el cometa. De totes maneres, jo sempre que vull portar un punt de... Anava a dir de seny, no és seny, però de precaució amb tot això. En diem el cometa del segle.
Això.
A veure, que pretensiosos som. Si acabem de començar el segle. És dir, jo aquest titular a mi no m'agrada, perquè apenas hem fet que començar el segle, tenim,
clar,
molts anys per endavant i segurament ens arribarà en algun moment un cometa molt més espectacular.
Més gros, sí.
Però d'aquells que sí que ho són,
sí,
vull dir, d'aquells que hem vist a les fotografies, no?, que s'han vist sobretot a l'hemisferi sud, els últims anys han vist algun, d'aquests que es veuen les cues enormes a simple vista, que són,
sí,
un espectacle tremendo. Vull dir que no en podem encara... El títol del cometa del segle no el podrem atorgar fins que hagi acabat el segle.
Clar, i és el que tu deies, i ara gairebé l'acabem de començar. Vanessa, va, deixa'm-ho preguntar-t'ho. Com va anar això, aquest cometa del segle? Tu el vas veure també, eh?
El vaig veure a la tercera, però, eh? A la primera vam pujar dues vegades al Tibidabo i vam pujar una a Montjuïc, des de Montjuïc res, no vam veure, perquè estàvem més baixos, és veritat. Mm. I la primera que vam pujar al Tibidabo sí que el vaig veure amb binocles, perquè a ull nu no es veia. I hi havia molts núvols, de fet, tinc algunes fotografies que no es veu ni la torre de Collserola dels núvols que hi havia, però amb alguna escletxa el vaig aconseguir capturar i es veia... Bueno, els estels es veuen molt definits amb els binocles, però en canvi aquest es veia com molt més borrós i es veia una mica d'estela. I ja el següent dia que sí que vaig pujar vaig dir, ui, aquest cel està perfecte, i sí, sí, vaig pujar, el vaig veure.
I a la tercera va l'avançuda.
Sí, i vaig poder fer fotografia amb el mòbil directament, és a dir, no vaig necessitar grans instruments, sinó simplement el mòbil, exposició de 10 segons, mantenir el pols i saber cap a on apuntes, això sí. I sí, sí, tinc allà una fotografia on es veu una mica el cometa amb la seva estela, molt petit, eh? Però ja et dic, a ull nu no es veia, s'havia de veure amb prismàtics o els binocles o amb el telescopi, que hi havia una família, és a dir, que no era l'única que vaig pujar al Tibidabo.
Hi havia més gent?
Sí. En les dues vegades que vam pujar al Tibidabo hi havia gent... mirant, hi havia gent que portava doncs, teleobjectius per fer fotografies i que va poder fer fotografies més espectaculars perquè eren teleobjectius molt grans, permetien que entrés molta llum a la càmera i per tant això feia que es pogués captar l'estela, però tu no el veies, eh? És que a simple vista no el veies, amb càmera sí. I després una família de japonesos que van pujar amb un telescopi i vaig baixar d'allà dient que aquest Nadal jo als Reis els hi demanaré un telescopi.
Que bé.
Doncs queda dit, eh? El regal, que el present, no?, que demana la Vanessa.
Portàtil, eh? Però perquè me'l pugui endur d'aquí cap allà.
Molt bé, molt bé.
Joan Anton, ara dèiem que mai millor dit això dels estels, no?, perquè precisament anem cap a altres mons. Avui ens portes cap a altres planetes per esbrinar com plou, atenció, avui Bueno, avui, portem des de divendres. Que bé.
Jo estic molt pendent, per exemple, de Terres de l'Ebre, Priorat, que és un lloc on ha plogut poquíssim.
Sí.
És com una maledicció, perquè hi ha hagut, totes les pluges que hi ha hagut els darrers mesos han passat per a la vora i no ha plogut. La situació és crítica, a les Terres de l'Ebre i a Priorat especialment. I aquests dies crec que sí que està plovent força allà. Ho haig acabat de mirar, però crec que sí.
Doncs per esbrinar com plou en aquests indrets llunyans, ara parlem d'indrets llunyans, perquè jo sempre li hagués preguntat a Joan Anton Català i per què no plou, no?, cap a l'Ebre, i el Joan Anton, la resposta del Joan Anton és jo no sóc meteoròleg.
Exactament.
És això, no?
Exactament, que, molt
ens
bé.
Coneixem. Anem a esbrinar, això sí que ho sap, com plou en altres galàxies, perquè tot i que nosaltres patim sequera, com dèiem, és veritat, altres planetes sí que plou. Clar, Joan Anton, així que, si et sembla, comencem amb la pregunta que tothom s'estarà fent ara mateix, no? De si altres planetes també plou. Estem parlant de pluja, només d'aigua, com el planeta Terra?
No. Diríem, de moment, fins que no descobrim res igual, la Terra és única, en molts aspectes, I un dels aspectes en què és únic és que hi ha pluja d'aigua. Sabem que l'aigua és fonamental per la vida, això ho hem explicat molts cops, i per tant el fet de que a la Terra hi hagi un cicle complet d'aigua, vol dir que hi hagi masses d'aigua líquida, però que hi hagi evaporació, núvols i pluja, és un fet extraordinari que ha permès la vida i el desenvolupament de la vida en el planeta, i que de moment, com et deia, és cas únic. No coneixem cap altre indret al sistema solar, que és l'únic lloc on hem explorat, on estem, vaja, explorant, que s'hi pugui assemblar. Per tant, som molt afortunats. Pensem que quan pensem en aquest cicle de pluja, és important que fem aquí algun apunt, tots hem après a l'escola que l'aigua roman en estat líquid fins als 100 graus i que a partir dels 100 graus s'evapora. Però això no és exactament així. Diríem, als 100 graus tota l'aigua s'evapora, l'aigua pura, estem parlant d'aigua pura. Però això, clar, si fos així, no es podria explicar per què tenim núvols. Com és que s'evapora l'aigua dels oceans abans dels 100 graus? No arribem pas, afortunadament, als 100 graus. No? Sí. Perquè... I això vol dir... Hi ha un factor físic que diu que qualsevol substància manté un equilibri entre els seus estats líquids i els seus estats gasosos. En el cas de l'aigua, és possible l'evaporació de l'aigua abans dels 100 graus, per això tenim humitat a l'aire. Només que, quan arriba, tal com va pujant la temperatura, aquesta evaporació és més augmenta més, i quan arriba als 100 graus, tota l'aigua, si és pura, tota l'aigua s'evapora. Però per sota del 100 hi ha una part petita o grossa de l'aigua que s'evapora, i això ens dona les humitats. Els oceans el que fan és proveeixen d'aigua als núvols. Per tant, Mercè, quan plou, que al final és una condensació per temperatura, és una condensació de les gotetes de la humitat que hi ha i dels cristalls de gel que alguns núvols tenen, que es condensen i cauen, per gravetat cauen, i això és la nostra pluja. El pròxim dia que caigui una gota d'aigua al cap, pensa que aquella gota d'aigua, aquelles molècules d'aigua, s'han evaporat a milers de quilòmetres de distància. Les evaporacions que provoquen els nostres núvols es produeixen en un 85% aproximadament als oceans, diríem a l'interior dels oceans, allà on hi ha la gran evaporació del planeta. Aquells núvols circulen, aquella humitat circula per l'atmosfera de la Terra, vés a saber durant quant de temps, i finalment es condensa en els núvols de pluja que ens donen la pluja. Per tant, aquella aigua no s'ha evaporat aquí al costat, s'ha evaporat a milers de quilòmetres de distància i dins de les masses oceàniques més grosses del planeta.
Joan Anton, jo crec que si els nostres oients fessin cas de tot el que ens expliques, no arribarien mai a l'hora, als llocs.
No,
perquè aniríem pel carrer,
clar,
sí o no?
Sí.
I tindríem com els ulls posats en tantes coses. Per això sempre, tu sempre ho insisteixes i ho reivindiques,
Mira, un cop farem un programa, si vols, sobre com els nostres avantpassats, els grecs, per exemple, la cultura, com els filòsofs i els pensadors grecs, a partir de l'observació, simple observació de la natura, apenas tenien instruments, deduïen coses que són extraordinàries per aquella època. I això és que al final la natura ens va deixant pistes, jo sempre ho dic, ens va deixant molletes de pa,
sí,
perquè les mirem i observant-les ens explica històries de com funciona la natura. El que passa és que com que anem molt de pressa per la vida, no ens hi fixem.
Clar, tens tota la raó. Doncs ara, sí, si et sembla, Joan Anton, nosaltres també anem a ritme perquè anem cap a altres planetes, com per exemple Venus, que diria que a Venus... A veure, precisament, aigua no cau, eh?
No.
I crec que el nostre paraigües tampoc serviria.
No serviria, no, se't desfaria. Se't desfaria.
Directament.
Venus, jo l'anomeno l'infern del sistema solar. Sempre dic, si la Terra fos el cel, és el cel. Venus és l'infern. És el planeta més càlid de tot el sistema solar, més fins i tot que Mercuri. Uns 440 graus de temperatura en superfície. Té una pressió atmosfèrica tremenda, molt més densa que la Terra, que ens esclafaria en un instant. I, a més, hi plou àcid sulfúric. I aquesta és la gran cosa, o la gran diferència. L'àcid sulfúric, com el nom ja ens diu, i tot i que no haguem estudiat gaire química, error, però cosa que no haguem estudiat gaire química, hi ha el nom d'àcid sulfúric, ens diu, això molt, molt bo no ha de ser. Evidentment, l'àcid sulfúric és un dels àcids més potents, més corrosius que coneixem, és molt perillós el seu maneig, i es condensa en petites gotes d'aigua que hi ha a l'atmosfera de Venus. Venus té àcid sulfúric en estat gasós, però es dilueix en petites gotes d'aigua que hi ha a les capes altes de l'atmosfera, i aquest àcid sulfúric diluït cau, descendeix per gravetat cap a la superfície, on pensem que, de totes maneres, no arriba a tocar, perquè les temperatures de Venus són tan elevades que abans que aquestes gotetes de pluja d'àcid sulfúric toquin terra, tornen a evaporar-se. Per tant, seria com un cicle que hi ha d'àcid sulfúric als núvols de Venus i que converteixen aquesta atmosfera tremenda en molt corrosiva i molt perillosa pel que nosaltres entenem de vida. Tot això t'haig de dir que l'any 2019 va haver alguns anuncis i també va haver algun estudi on es suggeria que potser algunes formes bàsiques de vida podrien sobreviure dins d'aquestes gotetes d'aigua amb àcid sulfúric, una cosa que és tremenda. Però com que a la Terra coneixem els extremòfils, que en vam dedicar a un programa, que són aquests microorganismes que viuen en condicions extremes, que mai haguéssim dit que la vida fos possible, no podem descartar que la natura hagi trobat solucions ingenioses allà fora i que hagi fet vida en llocs que siguin impensables, no? Tot i això, no recomano a ningú viatjar a Venus en aquestes condicions.
No ho feu. No ho feu. I jo no sé si també cap al pròxim destí que ens portes, com és Mart, si el paraigua, jo crec que allà...
No cal que el duï.
No me'l poso, la maleta.
Ni això ni brújula. Ni... Perquè no hi ha cap magnètic. No, però mira, Mart, que saps que estem cercant vida, sobretot vida antiga, sabem que Mart tenia aigua líquida en superfície fa milers de milions d'anys, avui l'aigua està congelada, la poca aigua que queda està congelada, però la qüestió és que des de satèl·lits en òrbita de Mart i també des de robots en superfície hem vist núvols. Hem vist núvols i els hem fotografiat. Núvols a Mart. Aquests núvols són diferents als nostres núvols. Estan fets de la condensació de diòxid de carboni, de CO2, però també de petits cristalls d'aigua. Petits cristalls d'aigua. El que passa és que allà no hi plou. Aquestes evaporacions formen uns núvols efímers que duren hores, normalment duren hores a la matinada i, a més, són estacionals. Es formen durant determinades estacions de l'any i hi ha indrets molt concrets, per exemple, a sobre dels grans volcans de Mart, que són els volcans més alts que hi ha a tot el sistema solar. Més de 24 quilòmetres al Mont Olympus, que és la muntanya més alta del sistema solar. Doncs allà es formen...
Has preguntat trivial, eh?
Aquesta sí. Ah, la sabies, aquesta?
No.
Et surt el trivial? No, aquesta
no,
seria pregunta de trivial.
Seria és, pregunta de trivial.
Sí, quin és o on és la muntanya més alta o el volcà més alt
del sistema solar.
Correcte, a Mart. Doncs aquests núvols contindrien aquests petits cristalls de gel que es tornen a evaporar després. És a dir, no hi ha un cicle de pluja, però sí que hi ha aquests núvols. La qüestió és que en el passat, com que hi havia rius i llacs d'aigua líquida en superfície, obligadament sembla que és obligat que hi hagués també un cicle, sí, d'evaporació i de pluja per distribuir aquesta aigua per la superfície. Però avui no caldria portar un paraigües a Mart.
Bé, a Mart no caldria paraigües i dedueixo que Júpiter, no sé si plou i si ho plou, si ho fa com aquí.
No, de fet, Júpiter, així com fins ara hem parlat de Venus i de Mart, que tenen superfície, tot i que Venus deia no és convenient que hi anem, però si una nau pot aterrar-hi, a Júpiter no. Sabem que Júpiter, Saturn, Urà i Neptú no tenen superfície, són planetes eminentment de gas. De manera que les seves atmosferes fan una transició gradual. No hi ha com aquí a la Terra, que tu estàs tocant dempeus a la superfície i saltes, i només que saltis res, un micromil·límetre,
ah, sí?
Ja ets a l'atmosfera. Aquí la transició és sobtada entre superfície i atmosfera. Clar. És sí o no, no? Blanc o negre. En aquests planetes no hi ha una superfície d'aquesta mena. La composició de Júpiter, bàsicament gasosa, és molt similar a la del Sol. Vindria a ser com un sol frustrat. Ell volia ser sol, ell volia ser estel, però no va arribar a tenir prou massa com per ser-ho, però està fet bàsicament d'hidrogen i d'heli, que són els dos grans components del Sol. Pensem que amb les condicions de temperatura i de pressió de l'atmosfera de Júpiter, l'heli es podria separar de l'hidrogen en aquesta atmosfera i formar petites gotetes que podrien també caure per gravetat cap a la part més interior, més interna, de la seva atmosfera. Però sense arribar a mullar res, perquè no hi ha una atmosfera que pugui mullar. No? Però seria aquest descens de les gotetes d'heli. Això mateix també podria passar a Saturn.
Vinga, doncs hem repassat Venus, hem anat per a Mart, a Júpiter i ara Urà i Neptú. Et plantejo res, aquesta pregunta. Seríem rics si anéssim cap allà?
Jo penso que no, i ara t'explicaré per què.
Hi trobaríem diamants?
Sí, hi trobaríem diamants. Ara la Rihanna deia que seríem feliços, però no, jo crec que no ens tornaríem rics per la senzilla raó de que si realment confirmem que hi ha diamants, i ara explicaré com es podrien formar, la quantitat seria tan extraordinària que el valor del diamant cauria pràcticament a zero, amb la qual cosa ens hauríem carregat tot el mercat de diamants, la qual cosa tampoc no estaria malament per la gran explotació humana que hi ha en alguns llocs del món en aquest tipus d'explotacions, no? de mines. Expliquem la cosa. Urà i Neptú tenen, sobretot Neptú, tenen unes atmosferes que hem simulat en laboratoris d'aquí a la Terra, i podríem formar diamants. El diamant, i ara ve una cosa que és també d'aquelles extraordinàries de la natura, el diamant és una de les formes que hi ha naturals del carboni pur, igual que el carbó, igual que el grafit. El grafit, la mina del llapis,
sí.
I el carbó.
I el carbó, sí.
Són formes, el carbó no tant, el carbó es mescla també, però són formes de carboni. Qui diria que una cosa tan bonica, perfecta, valuosa com un diamant és el mateix que la mina d'un llapis, no? Doncs és el mateix, és exactament el mateix. Químicament, idèntic.
M'imagino tothom, Jonathan, agafant un llapis, no? I mirant, a veure...
Intentant convertir-lo en diamant, no? Clar, hi ha un procés físic que fa diferència i converteix el carboni o bé en diamant o bé en grafit.
Clar.
Però és el mateix, és carboni pur, tots dos. No? El diamant es forma en condicions de pressió extremes. I aquestes condicions podrien existir a l'atmosfera d'Urà i sobretot de Neptú. La font de carboni seria el metà. El metà és un gas, CH4 és el gas ciutat, el que nosaltres utilitzem a la cuina per cuinar. Aquesta seria la font de carboni que amb aquestes condicions de l'atmosfera podria cristal·litzar, es podria separar de l'hidrogen, del metà, i podria cristal·litzar formant petits diamants que caurien també per gravetat des de les capes altes de l'atmosfera. No hi ha superfície. Novament, aquí no tenim una superfície on tu et poguessis posar allà a recollir aquests diamants. Estaríem parlant d'un descens per després tornar-se a evaporar i fer com un cicle. Però podria ser perfectament. I com et deia, en els nostres laboratoris hem intentat simular aquestes condicions de Neptú i són compatibles amb la formació de diamants.
Déu-n'hi-do, estem repassant amb Jonathan Català aquesta setmana que, com ens ha explicat el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, la previsió meteorològica és que plogui bona part del país. Avui doncs, li hem preguntat a Jonathan Català com plou a altres planetes. Ara ens portes cap al satèl·lit més gros de Saturn, que és Tità.
Tità, que és un lloc excepcional on una sonda europea hi va aterrar l'any 2005, començament del 2005.
M'encanta perquè ho expliques com si fos un destí turístic.
Mira, seria... Jo em moro de ganes de que hi enviem ja una missió que la NASA està planificant, que es diu Dragonfly, la libèl·lula, que volarà per l'atmosfera de Tità. Mira, Tità és un satèl·lit d'Odessa. Si tens més gos de Saturn, l'únic satèl·lit que coneixem, l'única lluna que coneixem del sistema solar, que té una atmosfera, diríem, similar a la nostra en quant a densitat. És més densa, fins i tot, que la nostra. 1,5 cops més densa que la de la Terra. No està fet per oxigen, no la podríem respirar. Està feta, bàsicament, per matar, novament.
Mira.
Matar. I allà és tan fascinant aquest lloc perquè hi ha un cicle complet de rius i de llacs, d'evaporació, de boira i de núvols i de pluja, però de gas metà. És a dir, allà el metà fa el paper de l'aigua en aquí. A les condicions de temperatura, que són molt fredes, menys 170, menys 180 graus, fa aquest cicle complet que converteix aquest lloc en fascinant des del punt de vista de la investigació científica. Hi ha un interès enorme. Ja et dic, hi vam aterrar en una nau no tripulada que va sobreviure pocs minuts en superfície, però que ens va enviar unes imatges tremendes que són, no?, a internet, i del descens que va fer. Jo l'anomeno Tità el Mont Taronja, perquè en les condicions d'il·luminació del sol aquesta atmosfera de metà és de color taronja. En allà estaries envoltat de boira, una boira molt, 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 molt espessa de color taronja. I volem saber exactament com funciona això, i per això s'està dissenyant aquesta missió futura que es diu Dragonfly, que podria arribar a començaments de la dècada vinent a Tità, si tot va bé. Per tant, ja veus, és un lloc especial, l'única lluna que coneixem del sistema solar en una atmosfera densa, i amb un cicle, l'únic lloc que coneixem del sistema solar, en aquest moment, on hi hagi un cicle complet de llacs o rius, evaporació, núvols i pluja, núvols i boira, i pluja, en aquest cas no d'aigua, això seria la Terra, de metà Tità.
A veure,
Què?
Pluges exòtiques, com cantaria Juan Luis Guerra.
Sí.
També?
També, també.
Bueno, ell no cantaria, però m'ha vingut com a pèl amb aquesta cançó.
Home, com que la galàxia és molt grossa, hi ha molts planetes, normalment els assimilem a un bilió en B, doncs clar, ens podem imaginar que hi deu haver coses extraordinàries allà fora que serien de pel·lícula de ciència-ficció o de novel·la, no?, d'aquestes imaginatives.
No, és que ara m'has fet pensar en Blade Runner, saps?
Sí, vull dir, bueno,
no?
Clar.
Tal qual,
pot haver llocs que siguin absolutament increïbles. I, de fet, ara en comentarem algun, que són exemples que, a més, com que no hi hem anat i segurament no hi podrem anar mai, quan dic mai vol dir moltíssimes generacions, potser mai podrem assegurar que les coses són exactament d'aquesta manera, però les dades, les evidències que tenim, indiquen que sí que ho podrien ser. Comencem, si vols, per una pluja de ferro. Imagina't, de ferro, fos. Ferro fos. Això és un exoplaneta que es diu OGLETR56B, aquests noms tan divertits, que es va descobrir l'any 2003 i que es troba, jo m'ho he notat aquí, a 5.000 anys llum de distància de la Terra. Estaria tan calent, estaríem parlant de més de 1.800 graus de temperatura en superfície, que els seus minerals de ferro, pensem que és un planeta rocós, per tant, que els seus minerals de ferro es podrien evaporar en aquesta temperatura de 1.800 graus, evaporar-se, com si fos aigua el ferro, no? Evaporar-se, anar a l'atmosfera i en allà refredar-se, sí, i en allà refredar-se per caure en petites gotetes, petites o grosses gotetes de ferro fos. Què pot sobreviure aquesta pluja, no? Què podria sobreviure aquesta pluja?
Déu-n'hi-do. O sigui, i després, tu deies, no?, aquesta pluja de ferro, però és que en queden dos,
Sí, una de vidre.
De vidre
i, a més, a milers de quilòmetres de velocitat pel vent. Una pluja horitzontal, t'imagines? En lloc de caure vertical hi ha tant vent que et vindria el vidre de cara.
No m'ho imagino.
No, jo tampoc. Llavors, això seria un exoplaneta que es diu, nom també divertit, HD 189733b.
Molt bé, que, és fàcil de recordar.
Sí, el nom ja indica moltes coses, que es va descobrir l'any 2005 i que es troba a 63 anys llum de distància. Això és molt poquet. Des del punt de vista còsmic, és com aquí a la vora. Tampoc no hi podríem anar mai, durant molta generació, però és igual, és aquí a la vora. És un planeta que és més gros que Júpiter i que té unes temperatures d'uns 1.600 graus.
Perfecte.
Està molt bé. Llavors, els últims anys, sobretot 2008 i 2011, a través d'observacions telescòpiques, vàrem detectar la presència de diòxid de silici a la seva atmosfera. El diòxid de silici, perquè et facis idea, és el component de la sorra. La sorra de la platja és diòxid de silici. I el vidre és diòxid de silici. Està fet d'això, fonent aquest diòxid de silici, crea el vidre. Doncs allà aquest diòxid de silici que hi ha a l'atmosfera, en aquestes temperatures, estaria fos. Això vol dir que, refredant-se a la cara on no toqui el sol del planeta, podria condensar amb gotes de vidre que caurien. Però també s'hi ha suggerit la presència de vents que podrien bufar a 7.000 km per hora. És que són 7.000 quilòmetres per hora. I això faria que la pluja no fos vertical, que en aquesta velocitat fos horitzontal. Llavors imagina una pluja a milers de quilòmetres per hora de vidre.
Va, i l'última pluja, que aquesta em fa molta gràcia.
Aquesta és més divertida, o seria més interessant, que seria de rubí i de safirs.
Perfecte.
Ma, ara et comento. És un exoplaneta que es diu AHTP7b.
Encantada.
Molt bé, igualment. Que es troba a uns 1.044 anys llum de distància. Si vols viatjar a buscar aquestes pedres precioses, hauries de saber que amb la tecnologia actual trigaries més o menys 1.300.000 anys, he calculat.
I sense bitllet de tornada, no?
Bueno, el podries tenir, però llavors seria un milió més d'anys de tornada. Ves a saber com trobaries la Terra quan tornessis. Clar. És un món amb més de 2.700 graus de temperatura i de l'estudi de la seva llum, pensem que la seva atmosfera té òxids d'alumini, que a la Terra, aquests òxids d'alumini, quan cristallitzen, formen alguns dels minerals més valuosos que tenim, gemes com ara el rubí o el safir, i per tant podrien ploure també en aquest planeta.
Déu-n'hi-do, anava a dir, ha plogut sobre mullat, no sé jo.
Sí, sí, bueno, ara està plovent sobre mullat, això ja ens convé aquí a la Terra.
Sí, encara més. Joan Anton Català, com sempre, un goig tenir-te i escoltar-te. Moltes
gràcies.
Gràcies
a tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.